Són les 9. Ràdio 4.
L'Observatori. Un tros de ciència a Ràdio 4. Anna Banyeres.
Molt bona nit, benvingudes i benvinguts un divendres més a l'Observatori a Ràdio 4, un espai dedicat a divulgar la recerca i la producció científica tant en els seus inicis de projecte com ja amb resultats finals. I justament en aquest sentit, avui us volem proposar d'escoltar les nostres converses.
L'Observatori. La ciència té vida a Ràdio 4.
Intimitat i protecció de la salut és el lema del quart seminari de la Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat de Barcelona. Doctora Lídia Buissan, coordinadora d'una de les taules rodones, a banda d'entre d'altres càrrecs de professora del màster en Bioètica i Dret que organitza l'Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona, Parc Científic de Barcelona. Molt bona nit.
Molt bona nit.
Cada any el fòrum que es celebra anualment amb l'objectiu de promoure la Declaració Universal sobre Bioètica i Drets Humans de la UNESCO fomenta diverses qüestions. Enguany, aquesta edició, amb la intimitat i la protecció de la salut, quin és l'objectiu?
Miri, l'objectiu és de tractar que tots aquests aspectes referents a la confidencialitat i tots aquests drets detallats de la intimitat del pacient siguin preservats. I amb aquesta, i enguany hem triat des de la Càtedra UNESCO de Bioètica, hem triat dues taules rodones amb les quals una es tracta d'intimitat i confidencialitat en la recerca. Una es tracta de la confidencialitat i la història clínica compartida, i una altra entre la progressió de dades i les mostres biològiques d'origen humà.
Dues taules, sens dubte, ben diferenciades.
Absolutament diferenciades, que vindran a darrere d'una conferència inaugural per part de la doctora Ruth Macrin, que tenim la gran sort, que és professora de bioètica del Departament de Salut Pública de la Facultat de Medicina de l'Albert Einstein College de Nova York, que ella tracta exactament sobre intimitat, confidencialitat en la recerca biomèdica i del comportament.
Realment la recerca biomèdica ha fet alterar tant les coses com per fer-nos plantejar i reflexionar sobre aquestes qüestions, la intimitat, la confidencialitat entre metge i pacient?
La recerca biomèdica, evidentment, sí que l'ha fet qüestionar. Miri, abans, quan la relació metge-pacient era de nivell del teu metge, cada pacient tenia el seu, les dades, el secret mèdic, quedava absolutament protegit. Ara, quan tot això ha passat a història, a la medicina d'equip, amb totes les històries clíniques a nivell dels hospitals que s'han de compartir amb tot l'equip, evidentment tot el tractament del secret mèdic que venia des de l'època ja de l'Hipòcrates, que no, d'alguna manera tots els metges són molt conscients de que hem de protegir totes les dades referents a l'història clínica del pacient, ha canviat com la nit i el dia, però no solament amb la recerca biomèdica, sinó amb l'exercici diari de la professió. I, per tant, aquestes tres vessants de la recerca biomèdica, la història clínica i la confidencialitat, i també les mostres biològiques d'origen humà i la seva protecció de dades, són les tres vessants que toquem en aquest seminari.
Realment són qüestions molt importants que els professionals de la salut tenen molt presents, que respecten absolutament. Sabem que Catalunya és precisament un dels punts de l'estat espanyol que manté una protecció de les dades absolut per sobre de la mitja, però jo no sé si el pacient se sent avui amb les tecnologies de la informació i la comunicació més protegit que abans.
Evidentment, totes aquestes tecnologies jo crec que d'entrada ens desprotegeixen, perquè vull dir, introduir-se en les xarxes és fàcil, però hem de saber ser capaços de muntar els mecanismes pertinents perquè les dades estiguin protegides. Evidentment que actualment ja ningú discuteix la titularitat, la propietat del contingut d'una història clínica d'un pacient és del pacient, que són les seves dades. Són les seves dades sensibles referents a la seva salut. I, per tant, això ha d'estar absolutament protegit. El que passa és que el pacient, si vol participar en la presa de decisions referent a la seva salut, també ha de saber quines dades es tenen d'ell i què, i qui pot accedir a aquestes dades. I, per tant, és molt important de que aquestes dades siguin protegides. Jo crec que el pacient és conscient de que del secret mèdic, amb el concepte clàssic, amb les seves readaptacions, amb la medicina actual, s'ha anat fent, però sí que la història clínica compartida, que és el model que ha optat el model sanitari català, el sistema sanitari català, o qualsevol vulgui model que s'adopti, o qualsevol altra comunitat autònoma, pot tenir diferents escletxes amb les quals hem de ser molt curosos de que es pugui preservar aquesta intimitat del pacient.
Doctora Buissan, ara quan parla d'aquestes escletxes, m'imagino que aquesta innovació biomèdica, biotecnològica, però sobretot aquesta revolució en aquest sector, fa anar pel darrere tota la qüestió jurídica o de protecció davant el que es descobreix. En aquest punt, en quin terme, en quin intermig estaríem? En quin percentatge estaríem protegits o desprotegits?
Miri, nosaltres des de la Càtedra UNESCO de Bioètica hem tingut molt clar que amb el tema de la història clínica haguéssim pogut muntar una taula rodona de la història clínica i la confidencialitat així en plan genèric. Bé, això no, hem cregut d'entrada que no teníem que anar per aquí, sinó que teníem que anar és per l'estri o l'instrument que tenim bàsic als metges, que és la història clínica, en el nostre país, que és Catalunya. I aquí hi ha un model propi, genuí, que és la història clínica compartida, que s'està implementant en diferents etapes, i aquest model és el que nosaltres hem volgut analitzar, o que volem analitzar amb aquesta taula rodona. Evidentment, aquesta taula rodona, com pot suposar, hi ha les per mi, tenim la gran sort de que venen unes de les figures més importants d'aquesta història clínica compartida. Des de l'ànima de la conselleria, que és el doctor Guanyavents, que ens parlarà del que és i de les diferents implantacions, des de l'aspecte del pacient amb una experiència pilot que s'està fent a nivell de la zona d'aquí l'àrea del Maresme i la Selva, i del doctor Conill, parlant de la carta personal de salut del pacient, una carta que el pacient pot accedir perfectament a la seva història clínica, però també, des del punt de vista jurídic, com deia vostè, tenim la gran sort de que la taula compartirà amb el debat amb nosaltres el senyor Carles San José, que és el cap de l'àrea d'inspecció de l'Autoritat Catalana de la Protecció de les Dades. Perquè quines són les dades, d'alguna manera, de què s'han de protegir? I com s'hi pot accedir a aquestes dades? Hi ha d'haver-hi tots allò que els juristes anomenen els trets arco, els drets d'accés, qui accedeix, per què accedeix, i què és el que accedeix, i de rectificació, d'oposició i de cancel·lació. I evidentment això són drets del pacient. Són drets del pacient. I com s'hi pot accedir tot això? Amb tot aquest projecte de la història clínica compartida ja està tot previst, però evidentment que s'ha de treballar a fons perquè a mesura que es va implementant aquesta història es pugui ser una realitat que tots aquests drets del pacient es puguin contemplar, perquè en realitat ell hauria de ser el que gestiona la seva història clínica.
El que no hi ha dubte, i això no crec que no ho qüestioni ningú, és el fet que des de que hi ha un historial clínic informatitzat i que s'està implementant cada vegada en una àrea més extensa de casa nostra, els avantatges per al pacient són múltiples. Això jo crec que no hi ha dubte, però especialment pel pacient, perquè allà on es trobi.
Pacients, per tots. Sí, sí, pels pacients, sens dubte. Hi ha una... Jo crec que aquesta història clínica compartida és l'instrument que beneficia a tothom. Ara, s'ha d'implementar resolvent aquestes escletxes de la millor manera possible. Ja ara hi som a temps.
Parlava, doctora Buissan, de la presència de la doctora Ruth McClain en el sentit de que és un exemple. Jo no sé si és el referent en el que ens hem de fixar, aquella zona d'on prové la doctora, o si existeix un referent que realment demostra com de bé funciona un sistema informatitzat amb una absoluta protecció d'aquestes dades.
Jo crec que la doctora McClain, ella mateixa, ella mateixa, amb totes les seves opinions i totes les seves intervencions. Ella sola ja és un referent de que tenim la gran oportunitat, no és la primera vegada que ve aquí a nivell de l'Observatori de Bioètica i Dret i de la Càtedra UNESCO, és la primera vegada que ve, i aprofitem que és gran coneixedora, és una persona absolutament respectuosa a l'autonomia dels pacients, absolutament respectuosa a l'autonomia dels pacients. Per tant, com se vulgui de les seves opinions al respecte, jo crec que ens seran molt il·luminadores, perquè és un referent per nosaltres, però evidentment que és una gran figura mundial dins de la bioètica. I estarem encantats de tenir-la entre nosaltres.
I si en lloc de mirar cap amunt del planeta mirem cap avall, cap al sud, un dels objectius de la Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat de Barcelona és justament afavorir la transferència de l'experiència adquirida en el si de l'Observatori de Bioètica i Dret a països en vies de desenvolupament. De quines coses podem estar satisfets i ensenyar-les i quines hem de resoldre perquè no copiïn aquest model?
Miri, d'entrada el que hem de fer és que si els models que nosaltres que s'estan utilitzant aquí i que nosaltres intentem de col·laborar perquè sigui el millor model de protecció dels drets humans, i en aquest cas els drets dels pacients amb el seu aspecte de la salut, jo crec que això és el que podem transferir. Podem transferir tot aquest... Que nosaltres el que fem és transferir coneixement, perquè evidentment no es copien models amb els quals podem tenir experiències de que són models que no són vàlids, i si no són vàlids per nosaltres, segurament que no són vàlids per ningú. Jo crec que el nostre paper i la missió d'aquest seminari internacional, amb el qual venen també persones dels països sud-americans, dels quals nosaltres estem en xarxa, jo crec que les coses que fem des d'aquí, que ho intentem de fer de forma molt seriosa, molt respectuosa amb els drets de tots, puguin emportar-se tot aquest missatge, que penso que és un missatge molt clar i esperançador davant dels drets de les persones.
Sens dubte, intimitat i protecció de la salut, lema del quart seminari de la Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat de Barcelona, que organitza l'Observatori de Bioètica i Dret del Parc Científic de Barcelona. Doctora Lídia Buissan, coordinadora d'una d'aquestes taules rodones, una de les dues taules rodones, i professora també d'aquest màster, entre altres càrrecs. Moltíssimes gràcies. Molta sort, enhorabona per la feina feta i per la que ha de venir.
Moltíssimes gràcies a vostès i fins aviat.
Bona nit.
Bona nit.
L'educació i la salut han estat dos aspectes analitzats avui en aquesta primera part de l'Observatori. Ara fem una pausa per donar pas al butlletí informatiu de 9:45 i després retornem amb més ciència i recerca. I ja us avancem que parlarem de tractors i accidents i d'una aliança estratègica biomèdica i biotecnològica que ha de resoldre necessitats de salut a partir de reactius cel·lulars. Fins ara mateix.